Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, les parla Manresa. Avui ha comparegut a la Moncloa la portaveu del govern espanyol, María Jesús Montero, i el ministre de Sanitat, Salvador Illa, per informar sobre els acords del Consell de Ministres. Segueix l'última hora el nostre company David Navarro. Què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Doncs, durant la compareixença, el ministre de Sanitat ha negat que el decret de confinament del Segrià presentat per la Generalitat envaeixi competències i, per tant, ha dit que no presentaran una qüestió de constitucionalitat. El ministre ha recordat que altres territoris de l'Estat han pres decisions similars a les aplicades al Segrià amb l'aval judicial. Per això ha explicat que comparteix l'enduriment del confinament a la comarca lleidatana. Salvador Illa ha remarcat que la comunicació amb les autoritats sanitàries catalanes és molt fluida. El ministre ha presentat el pla de resposta primerenca a la pandèmia, que es discutirà dijous vinent amb les comunitats autònomes.
Gràcies, David. Bona tarda.
Bona tarda.
A tot això, el mateix dia, de fet, en què la Moncloa ha transmès al govern de la Generalitat que un cop passades les eleccions basques i gallegues ja es pot reunir la taula de negociació. La portaveu del govern espanyol, María Jesús Montero, ha assegurat que la pilota està ara mateix sobre la taula de l'executiu català per demanar la trobada i concretar una data. Anem fins al Maresme, on neix l'Associació de Naturalistes del Montnegre i la Tordera per conèixer, difondre i defensar el patrimoni natural. La fundació es va formalitzar a Pineda de Mar. Una informació que ens explica des d'Ona Malgrat, Laura Tellez.
L'entitat naturalista agrupa una vintena de biòlegs, geòlegs, geògrafs i apassionats de la natura de municipis de l'Alt Maresme, la Selva Marítima i el Baix Montseny, amb l'objectiu de conèixer, difondre i defensar el patrimoni natural del massís del Montnegre i la conca de la Tordera. L'entitat vol ser un referent en la recerca dins l'àmbit local. Antoni Abad, president de l'associació, destaca quins són els objectius de l'entitat.
Primer, conèixer el medi natural del nostre àmbit. El segon dels objectius és difondre'l, donar-lo a conèixer. I afegim el tercer dels objectius, que és preservar-lo, protegir-lo, enfront de les múltiples agressions que està patint contínuament.
Una de les activitats que l'entitat vol dur a terme a l'octubre és la celebració de la Setmana de la Natura. També vol començar a plantejar la necessitat de redactar un llibre blanc en què s'incloguin els espais que tenen un interès natural per tal que les administracions disposin d'aquesta informació.
Gràcies, Laura. I el confinament no ha permès que l'alumnat del grau de teràpia ocupacional de l'Escola d'Infermeria de Terrassa pogués fer pràctiques en residències de gent gran i centres sociosanitaris. Ens ho expliquen des de Canal Terrassa.
Bona tarda. L'escola, però, ha sabut reconduir la situació i les ha reconvertit en un programa virtual. Va posar en contacte a cadascun dels 28 alumnes amb una persona gran i es parlaven per videotrucada 3.1. Aquest programa buscava dos objectius. D'una banda, que l'alumnat assolís competències professionals en casos reals i de l'altra, combatre la deprivació professional. Laura Vidanya és professora i investigadora de l'Escola Universitària d'Infermeria de Terrassa.
A tots ens ha impactat el confinament en aquest sentit. Tots hem patit deprivació ocupacional. Però quan això afecta un col·lectiu tan fràgil com és la gent gran, això pot tenir conseqüències molt greus. L'evidència científica diu que la deprivació ocupacional pot generar mala salut, pèrdua de capacitats motores i cognitives, aïllament social, pèrdua d'ingressos...
Algunes parelles han continuat en contacte passades les pràctiques.
Gràcies, acabem explicant que un estudi conclou que l'accident de la petroquímica de Tarragona, on van morir 3 persones, va ser donat per, segons es diu, una cadena d'errors no detectables i la reacció imprevista del producte químic que s'estava fabricant. És tot de moment des de la xarxa. Gràcies per la seva atenció.
El Far, amb Josep Maria Cano.
Què tal? Bona tarda a tots i benvinguts. Com esteu? Arrenquem l'edició d'avui del programa El Far, un programa d'aquells que val la pena. Avui, que és un dia internacional, és el Dia Internacional dels Taurons, cosa que sempre ens fa molta gràcia. Mai es fan els dies internacionals de coses petites, sempre de coses grans. Per la nostra societat, quan més gran, millor. Saps? És una cosa que li agrada. Dius, ostres, diuen, hem comprat... una mínima idea, ningú explica això. Tot tothom el pot... com era jo? El pot petit ja la bona confitura. Mentira! Mentira! què deia aquell? No és veritat. Sempre ens agrada socialment allò de que quan més gran millor, quan no és veritat. Jo sóc dels que pensa que el pot petit ja la bona confitura i que doncs, cal tenir vides petites i modestes que et permetin gaudir dels petits moments de l'existència. Bé, en tot cas, escolteu, recordeu quan els estius eren normals? Quan feia calor i quan podia sortir a comprar-te un gelat, un frigodedo, encara existia el frigodedo, el van fer desaparèixer ja el frigopié, quan anaves a la botiga i compraves el Popeye o el Dràcula, hi havia aquells gelats que eren de la Cami, per exemple, també hi havia el Fantasmico i coses d'aquestes. Us en recordeu aquella època en què compràvem, anàvem amb espardenyes càmpings, que eren aquelles que tenien la sola com de goma, i que a la que entraves al pàrquing del Carrefour se't desfeia la sola i et cremaves els peus d'una mala manera. On l'Uruguai era portar paredes, recordeu aquella època, feu una mica, en què, bueno, les tardes, doncs, si estaves aquí a Arenys o estaves a qualsevol altre lloc, doncs te la passaves en bicicleta pels puestos i fent voltetes pel carrer i no pendents de portar mascareta, on miraves a la gent als ulls, però no als ulls perquè no tenies un altre remei, sinó perquè li podies veure tota la cara i malgrat veure-li tota la cara preferies veure-li els ulls. No com ara que anem tapats així, bueno, així no, així malament, Saps? Així. Anem tapats així que si et poses ulleres de sol, ja està. És a dir, ja està. Ja pots passar desapercebut per allà on sigui. I això que ja, diguéssim, la societat nostra en general, hi ha persones que confessen religions que pel fet de seguir la religió que en la qual creuen van amb el cap tapat, més la mascareta, més si a sobre es posen ulleres de sol, ja és que no saps res. És a dir, coneixes a la gent per l'alçada, més que res. Bé, en tot cas, aquella època ja no hi és, ha passat a millor vida, i ara estem en aquells moments en què estem pendents de si confien en un barri o no confien en un barri, en què si podem anar a les terrasses o no, de si als bars es pot tastar el bar amb sense mascareta, que és una gran frase. Podem estar al bar amb sense mascareta. Bueno, és la vida moderna, és el que toca. Nosaltres el que diem des d'aquí és que cal ser curosos, cal anar en compte i cal adequar totes i cada una de les nostres activitats a l'actual vida, que és la que ens toca viure. Nosaltres avui parlarem de taurons i parlarem de moltes altres coses. Del riu Ebre també, passarà per aquí gent que en parlarà. Parlarem de la cuina de l'Empordanet també. Per tant, avui tenim moltíssimes coses que esperem que siguin del vostre interès. Ben trobats els que us incorporeu al programa, com posava aquí sota, podeu sentir-nos des de les emissores que formen part de la ràdio, de la cadena del Far, i també des de les xarxes socials. Deia que per veure, perquè hi ha una notícia que parla de l'Ebre. Ara us explico quina és. Us saludo en nom d'en David Valverde i en Juanjo López, de la Judit Castells, la Laia Oltra, l'Ivan Fernández, la Cristina Cantal, la Isabel González, qui us parla, en Josep Maria Cano. Estarem amb vosaltres fins les 6 en punt de la tarda. Comencem. Oh! Hòstia! Perdó! Carai! Qué fuerte! Això és una reunió de programa. Els que ens esteu veient és una reunió de programa que estava jo clarament concentrat amb els continguts del programa. Quina vergonya. Què posa el barret? Que no hi gilo, és que és el que té 10 anys, que et fas gran. 50, no cal, no és cert, no és veritat, no flipeu perquè és veritat, posa 50. No són 50, en són uns quants menys, de 50, per cert, siguin els que siguin, molt ben portats. Veig que entre l'Isabel que ha fet la foto i el David que posa la música de l'època, acabo de quedar com, saps, com un Gardel. Doncs sí, moltes gràcies, companys. Gràcies.
El Far, el programa mariner de Catalunya.
aquella fotografia estava pensant que la Isabel m'estava explicant no sé què i jo l'estava escoltant com habitualment, amb atenció. Fem un compte a la previsió del temps. Com cada tarda ens acompanyen els companys del Servei Meteorològic de Catalunya, en Francesc Figuerola. Francesc, molt bona tarda.
Hola, bona tarda. La situació marítima no és massa complicada a la major part de la costa. Això sí, la tramuntana, que ja fa dies que bufa i es persisteix encara a la zona de l'Empordà, doncs fa que a la zona doncs, de l'Empordà allà tinguem maror, onades que superen el mig metre. I de fet, la tramuntana no ha de desaparèixer pel que queda d'aquest dimarts. Per tant, persistirà aquesta relativa alteració marítima, sobretot a l'Empordà, que podria arribar fins a la zona de la Selva. A la resta de la costa, avui dimarts, domini del vent de component sud, i a mesura que s'acosti al vespre anirà fluixant per entrar ja al terral. Alteració marítima no n'hi haurà a la resta litoral central i sud, on hi haurà sobretot maror. De cara a demà, aquest terral fins i tot s'ha de reforçar les Terres de l'Ebre amb entrada de mestral i de ponent, i això farà doncs, que hi hagin cops forts que superin els 10 o 15 metres per segon, sobretot a alta mar, no tant a la línia de la costa, sinó que s'accentuarà una mica més a alta mar. Evidentment, amb aquest vent doncs, també s'accentuarà la situació marítima i hi haurà maror, fins i tot alguna àrea de forta maror mar endins davant del delta de l'Ebre. Això duraria ben bé fins a mig matí. A partir d'aleshores, en aquest sector, Terres de l'Ebre, Camp de Tarragona, el vent anirà fluixant i ja durant la tarda girarà a component sud. A la resta de la costa central, vent de terral a primeres hores del matí, girant a component sud i és durant la tarda, fins i tot amb algun cop fora a la tarda, però amb marejol generalitzada i a la zona de l'Empordà persistirà demà dimecres tot el dia la situació marítima amb maror, fins i tot forta maror al matí. I això sí, la tramuntana no acabarà de desaparèixer. Tramuntana a dalt i entre tramuntana i gregal al sud de la Costa Brava. I sembla que de cara a dijous encara hi haurà l'alteració marítima que es pot estendre a altres punts del litoral. Això és tot, doncs, des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Doncs moltíssimes gràcies als companys de Servei Meteorològic de Catalunya, en Francesc Figuerola, i a tota la gent que ens està, bueno, que està felicitant a través del YouTube també. Moltes, moltes gràcies. Mira, Sílvia, diu... Bueno, no hi gilo, no ho veig, però bueno, gràcies. Sí, 50, sí. Ai, és... Equip de programa meravellós.
Connectem amb l'actualitat.
Vinga, va, doncs us deia que parlaríem del riu Ebre. Doncs vinga, va, a parlar de l'Ebre. Va, Judit Castells, què tal? Molt bona tarda.
Molt bona tarda i moltíssimes felicitats, que no. Moltes... Feliços 50.
Judit, que no en tinc 50. Que no em fan 50.
Quants?
Uns quants menys, però bastants menys.
Quants menys?
Estic als 40 rascats, saps?
Que... No m'ho crec.
Escolta'm, què vols dir que ho porto tan malament, això de l'edat, o què?
No, tens 50. Jo em crec que la Isabel, i si la Isabel ha posat a la foto que són 50, és que és això.
Isabel, connecta't. Arregla això, sisplau.
No, són 50. Són eterns 50. Encara no tindrà eternament 50.
Quan passis
a... Si de tenir, que passarà a tenir-ne 60, 10 més, va de 10 en 10.
És a dir, quan tinguis 50 ja tiraràs amunt, ja. O sigui,
hosti, exacte. No, són 50, creieu-me.
No, la creieu, la que està liant. No. Bueno, escolta'm, gràcies, Judit, la intenció, la felicitació me la quedo, del 50 no, però bueno, ja farem, sí que em veus malament. Escolta'm una cosa, el cabal del riu Ebre enguany per navegar és excepcional en 120 metres cúbics per segon.
Doncs sí, així és. De fet, el cabal mínim per navegar és de 80 i fa tot just un any no baixava el suficient, ja que només baixaven 76 metres cúbics per segon. Ara, amb aquests 120 metres cúbics que baixen, són un fet excepcional que va totalment lligat al fet d'aquestes darreres pluges que hi ha hagut aquests mesos. Tot i que les empreses que es dediquen a fer rutes pluvials a hores d'ara no s'han de preocupar per navegar, la crisi social pel coronavirus sí que ha afectat a la campanya de navegació, ja que començava per Setmana Santa i aquest any ha arrencat al juny. A més, també des del tram d'Ascó fins a Amposta, que són uns 95 quilòmetres, per on acostumen a navegar uns 2.900 vaixells i 20.000 piragües, a hores d'ara doncs només baixen 430 embarcacions i 600 usuaris amb piragües.
doncs en tot cas serà bo d'aprofitar, malgrat aquestes dades que ens donaves ara, serà bo d'aprofitar aquest cabdal excepcional del riu Ebre. Gràcies, Judit, fins després.
A tu i felicitats.
Moltes gràcies. Una de fins després és un eufemisme, eh? O no? Ai, 50 gràcies, Judit, no. Mentretant, la investigació encarregada per Iqoxe conclou que, bueno, tot el que va passar allà va ser una explosió producte, bueno, que va explodir el producte que es fabricava i que va ser un fet imprevisible. Repeteixo, la investigació encarregada per Iqoxe. Laia.
Doncs sí, l'Institut Químic Sarrià ha presentat aquest dimarts les conclusions de la investigació que ha fet sobre l'explosió del passat 14 de gener a la planta d'Iqoxe, a la Canonja, i que recordem que va causar 3 morts. L'ICS ha elaborat l'informe a petició de la mateixa companyia i conclou que el sinistre es va produir per una sèrie de factors imprevisibles i indetectables, alguns d'ells desconeguts fins aleshores, que es van encadenar. Segons l'organisme, el component que va entrar inicialment en combustió va ser l'MPEC, el producte que es fabricava dins el reactor afectat, i no l'òxid d'etilè, com es creia d'entrada. Tal com han apuntat els experts de l'ICS, que l'MPEC es descomposés a aquelles temperatures, que eren d'uns 300 graus, no estava contemplat pels experts. En paral·lel a les conclusions d'ICS, els Mossos d'Esquadra també estan realitzant la investigació judicial pertinent, una investigació que encara es troba sota secret de sumari.
Doncs aquesta és la conclusió de que han arribat amb un estudi que, repeteixo, jo no vull posar en dubte l'Institut Químic de Sarrià, però bueno, que han carregat Iqoxe. A veure, de vegades qui paga mana. Això sovint passa. Gràcies, que vagi bé, Laia. Fins després, a reveure.
Que vagi bé, felicitats.
Gràcies, fins després.
Adéu.
I mentretant, el Procicat de la Generalitat recomana mesures més restrictives als barris de l'Hospitalet afectats pels brots de coronavirus. Ivan.
Sí, i ho fa després que ahir dilluns la xifra de casos actius de coronavirus es situés als 300 casos que afecten a una única residència de la ciutat i es distribueixen especialment a la zona nord de l'Hospitalet, per tant, a tocar de Barcelona. Els casos més destacats els trobaríem a la Torrassa, amb 81 persones, a la Florida, amb també una vuitantena, i a Collblanc, amb 44. A més, segons ha explicat l'Ajuntament de l'Hospitalet, la majoria de la població afectada és jove, d'entre 20 i 50 anys, i, a diferència del que va passar al principi de la pandèmia amb la gent gran, això ha obligat a modificar doncs, les polítiques de prevenció per contenir el virus. L'alcaldessa de l'Hospitalet, Núria Marín, ha demanat al govern que faci un esforç per saber d'on provenen els casos detectats i ha exigit més recursos a l'atenció primària per poder fer un millor seguiment. Pel que fa a les mesures a nivell municipal, destacar que l'Ajuntament ha aprovat un seguit de noves mesures que s'afegeixen al tancament de pistes esportives a l'aire lliure que ja es va ordenar, recordem, diumenge. Ara l'Hospitalet anul·la les activitats d'esport col·lectiu i posa el focus en la mobilitat. També es recomana a bars i restaurants prioritzar l'ús de les terrasses, als comerços atendre amb cita prèvia i s'intensificarà, dit el consistori, també la neteja i el control policial. Per fer el seguiment de totes aquestes mesures adoptades i també de l'evolució del brot, l'Ajuntament de l'Hospitalet i el Departament de Salut han creat un comitè de crisi que es reunirà diàriament. De fet, ja s'han trobat aquest matí per abordar aquesta situació de la pandèmia al Baix Llobregat i aquesta tarda a 6:45 està previst que l'alcaldessa Núria Marín comparegui per informar de la situació a l'Hospitalet de Llobregat.
És fotuda la situació de l'Hospitalet, més que res perquè és la conurbació de la ciutat de Barcelona, és a dir, és aquesta àrea metropolitana on hi viu més de la meitat de la població del país i on les poblacions, a més, són frontereres, es toquen, és a dir, l'Hospitalet toca amb Barcelona, Barcelona toca amb Badalona, Badalona toca amb Santa Coloma de Gramenet, l'Hospitalet toca amb Cornellà, és a dir, que és molt complicat. El metro arriba de Barcelona a l'Hospitalet i fins i tot de Badalona a l'Hospitalet. Vull dir que és delicada la situació de l'Hospitalet de Llobregat pel que pot significar a l'hora de confinar doncs, pràcticament més de la meitat del país. En tot cas, de qualsevol decisió que s'emprengui, n'estarem atents des d'aquí. Gràcies, Ivan. Que vagi bé. Fins després.
Gràcies i felicitats.
Moltes gràcies. Fins ara. Com deia l'Ivan, gent jove, entre 20 i 50. És que... Mentretant, Figueres posarà a disposició de Salut una vintena de treballadors municipals per fer tasques de rastreig i evitar la propagació del Covid-19. Cristina.
Sí, veient els rebrots que estan havent a algunes zones de Catalunya, l'Ajuntament de Figueres s'ha volgut anticipar i iniciar doncs, una campanya de prevenció juntament amb l'atenció primària de la ciutat. Es tracta de diferents accions que portaran a terme per conscienciar la població sobre les mesures de protecció necessàries. Per una banda, s'enviaran díptics informatius a tots els domicilis de Figueres i es muntaran també carpes informatives al carrer. Però també s'instal·laran 6 tòtems a les zones de més afluència de la ciutat per recordar doncs, les mesures de protecció contra el coronavirus. En el cas que hi hagués algun rebrot a la capital de l'Alt Empordà, el consistori doncs, ja s'està organitzant perquè una vintena de treballadors municipals es posin a disposició, com bé deies, del Departament de Salut per fer aquestes tasques de rastreig necessàries per evitar encara més la propagació del virus. Tot això hem de dir en una setmana on la regió sanitària de Girona ha tingut el repunt més elevat de contagis des del passat 17 de maig i l'Hospital de Figueres ha decidit tornar a restringir les visites a partir ja de demà després d'un reactivament d'ingressos per Covid-19.
Doncs complicat a tot arreu, eh? És que cada vegada que connecto o connectem amb diferents punts del país, cada vegada la cosa es torna més delicada. Gràcies, Cristina, fins després, que vagi bé.
Fins ara, felicitats 25.
Gràcies, Cristina. Mira, 25, sí.
Ja sé que ho fas amb
ironia. Ja sé que ho fas amb ironia, que és la meitat del que et creus que compleixo, que no és veritat. Ja ho
42.
Pillo. Exacte.
Oh, sí, home.
Fins ara, a reveure. No, això és veritat. Ja ho diuen, que jo canes em pentino poques. A veure, Isabel, i a Barcelona, precisament, el reforç del nombre de rastrejadors de contactes a la ciutat de Barcelona és una de les demandes que l'alcaldessa ha fet a la Generalitat de Catalunya, no?
Doncs sí, Ada Colau ha mantingut contacte telefònic amb el president de la Generalitat, Quim Torra, per tal de parlar sobre la situació del coronavirus a la ciutat de Barcelona. Durant la conversa, com dèiem, una de les demandes que ha fet Colau al president és que augmenti el nombre de rastrejadors de contactes. Aquesta conversa telefònica s'ha mantingut, per cert, hores abans que es produeixi una altra reunió entre l'alcaldessa de la ciutat de Barcelona, també l'alcaldessa de l'Hospitalet, Núria Marín, conjuntament amb la consellera de Salut, Alba Vergés. Serà la primera vegada que Marín participi d'una d'aquestes reunions entre Ajuntament de Barcelona i Generalitat. La idea d'aquesta trobada és que sorgeixin mesures conjuntes entre ambdues alcaldesses per tal de treballar plegats en el control del coronavirus a les dues ciutats.
Doncs veurem si arriben acords i com es coordinen i com es bandeja aquesta situació, repeteixo, molt, molt complicada pel fet de que, bueno, ahir ho explicàvem, no? D'una banda a l'altra del carrer, a l'Hospitalet a Barcelona i amb una altra població. Per tant, estarem atents a qualsevol cosa que aquí es produeixi. La que has liat.
Per molts anys, que no sigui dit.
Gràcies, gràcies, moltíssimes gràcies. Ja està.
Segueix-nos a les xarxes socials, Instagram @alfarfm, Twitter @alfarfm i Facebook @alfarfm. Varador 2000 us ofereix el destacat de la jornada.
Doncs avui dia 14 de juliol és el Dia Mundial dels Taurons. En alguna ocasió n'hem parlat dels taurons. És una espècie al qual el cinema li ha fet molt de mal, especialment una pel·lícula o un seguit de pel·lícules que ens han fet creure a tots que són animals que són assassins, que van en contra de la gent, que quan oloren la sang es tornen bojos i ho ataquen tot. No és veritat, res més lluny de la realitat. De fet, avui... De fet, aquest any es vol posar l'èmfasi en la seva protecció i coincidint amb el dia d'avui, l'Institut de Ciències del Mar ha fet públic un estudi on demanen ampliar la xarxa d'àrees marines protegides per tal d'assegurar el futur de l'espècie. I és que els taurons són una de les víctimes de la pesca a l'engròs, de la pesca indiscriminada poc selectiva que també es fa a la Mediterrània. D'això en volem parlar al llarg dels propers minuts i saludem en Joan Jiménez Verdugo, que és primer autor d'aquest estudi. Joan, bona tarda i benvingut. Com estàs?
Hola, bona tarda, molt bé.
El primer de tot, jo crec que aprofitar la jornada per tornar redundant aquesta idea, és a dir, els taurons són una espècie que cal protegir perquè és una espècie que genera molts beneficis a l'ecosistema i que la seva vida i la seva naturalesa està molt lluny d'allò que molta gent creu.
Sí, efectivament. Al Mediterrani tenim més de 77 espècies en aquesta conca tan petita i juguen un paper molt important per estructurar tota la xarxa tròfica. Per tant, la seva conservació és molt important. De fet, d'aquestes 77 espècies, més de 30 espècies estan greument amenaçades i durant les últimes dècades no s'ha vist cap millora en la seva conservació.
De fet, heu fet un estudi conjuntament amb el Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals, el CREAF, amb l'Institut Espanyol d'Oceanografia, el de la Universitat de Queensland, i heu demostrat que a la Mediterrània no es protegeix adequadament ni els taurons, ni les rajades, ni les àrees que ells utilitzen doncs, per viure, per reproduir-se i per conviure, no?
Sí, efectivament. Espanya ha fet un gran esforç durant els últims anys en crear noves àrees marines protegides, tot i que amb aquest estudi hem vist que les zones prioritàries per 5 de les espècies de taurons que hem estudiat no estarien representades en aquesta xarxa d'àrees marines protegides i, per tant, nosaltres el que proposem és que s'amplin per englobar aquestes àrees que són claus per la seva supervivència.
Vosaltres dieu o proposeu, entre d'altres, l'espai marí de Tabarca al Cap de Pals, és a dir, davant de les costes de Múrcia i fins a Alacant, i el sistema de canons submarins occidentals al golf del golf de Lleó. Per què? Perquè heu detectat que allà hi viuen i hi conviuen o perquè creieu que per la seva orografia i la seva naturalesa pot ser una bona zona perquè ells puguin desenvolupar-se?
Doncs mira, és principalment per dos motius. És a dir, el primer que vam fer va ser estudiar quines eren les zones que ells preferien, quins tipus d'hàbitats prefereixen. I llavors vam detectar que aquesta zona surda entre Múrcia i Alacant i després la part profunda d'aquests canyons del Cap de Creus és una bona zona per a ells. Però a part d'això, el que vam fer va ser un estudi d'optimització, és a dir, el que pretenim és trobar un balanç entre la conservació d'aquestes espècies i l'economia, és a dir, per obtenir un desenvolupament sostenible de l'ecosistema, i veiem que protegint aquestes àrees són àrees que minimitzem els costos i protegim a les espècies. Per tant, tenim aquest balanç entre economia i conservació de les espècies.
Perquè aquí hi ha coses a tenir presents. Els taurons són víctimes de l'escalfament, del canvi climàtic, però també de la pesca demersal, no?
Sí, exacte. És a dir, aquest grup d'espècies presenta un gran llistat d'amenaces, però la principal amenaça que tenen actualment al Mediterrani és la sobrepesca i l'ús d'arts de pesca no selectives. Però amb això se li afegeixen un gran llistat d'amenaces, com tu ben dius, el canvi en la temperatura del mar, la contaminació com a unió orgànica, i per tant aquestes àrees marines protegides podrien en certa manera aconseguir revertir aquest estat de conservació.
Vosaltres heu fet la proposta, qui l'ha de recollir? L'ha de recollir el govern espanyol? L'ha de recollir la comunitat europea? Qui l'ha de recollir?
Bueno, de moment només és un article publicat científicament i amb aquests resultats ara li passarem tant a les comunitats autònomes com al govern d'Espanya i veurem si això es tradueix en un futur en proposta de noves zones per a aquestes espècies.
Perquè, de fet, no hi ha un estudi ni actualment hi ha una regulació en relació a la protecció dels hàbitats demersals, és a dir, tot el que és, per entendre'ns, arrossegament, no hi ha unes àrees protegides ni una regulació de com s'ha de protegir.
Bueno, i a nivell europeu hi ha dues mesures principals, unes que en les primers metres de costa no es pot fer aquest arrossegament, ni en més de 1.000 metres, però després hi ha tota una gran zona on aquesta pesca és permesa. Per tant, nosaltres el que proposem és que en certes zones hi hagi almenys, podrien ser, per exemple, vedes temporals o inclús en algunes zones més crítiques, vedes totals, per intentar recuperar no només aquests taurons que utilitzen el fons del mar, sinó tota la xarxa tròfica, que això pot revertir en beneficis també pels mateixos pescadors, degut a que si la salut del mar incrementa, aquests beneficis en aquestes àrees marines protegides podrien exportar-se a zones adjacents en les quals els pescadors també es podrien beneficiar. Per tant, és intentar trobar aquest balanç entre explotació del mar i conservació d'aquestes espècies.
Quines espècies són les que depreda el tauró i que pot acabar beneficiant aquesta cadena tròfica?
Bueno, per exemple, en aquest estudi hem estudiat 5 espècies, 3 taurons i 2 ratllades, i tenen un gran ventall de requeriments ecològics. Per tant, trobaríem, per exemple, espècies que s'alimenten de petits crustacis, gambetes, amfípodes, etc., i després altres espècies que depenen sobre peixos. Llavors, estudiant tota aquesta comunitat, creiem que pot ser un reflexe de tota la comunitat de les mobranquis, i mantenint totes aquestes connexions entre totes aquestes espècies fa que l'ecosistema estigui saludable i, per tant, a la llarga hi hagi més abundància d'altres espècies comercials, com podrien ser la sardina, el lluç, etc.
De fet, espereu poder ampliar aquest estudi, és a dir, heu fet una primera andanada, per entendre'ns, un primer capítol, però la voluntat és que això segueixi.
Sí, exacte. Nosaltres hem treballat amb aquestes espècies, en aquestes 5 espècies, perquè són aquelles que disposaven de dades científiques a través d'uns mostrejos que fan tots els anys a la Mediterrània, però la idea és ampliar-ho a altres zones de la Mediterrània, no només a la costa espanyola, i també intentar obtenir dades científiques d'altres espècies que inclús estan en pitjor estat de conservació i, per tant, tenir-les totes en compte a l'hora de determinar noves zones a protegir.
En alguna ocasió hem tingut l'oportunitat de parlar-ne precisament dels taurons i de contextualitzar-los, sobretot en d'altres mars. La situació a la Mediterrània és semblant a d'altres zones del planeta o aquí és especialment perillosa?
Doncs, en general, a tot el món són espècies altament amenaçades perquè són molt susceptibles a la sobrepesca i en molts mars són explotades, per exemple, per obtenir les seves aletes. Per exemple, Espanya és el principal país que presenta aquest comerç de taurons. Però concretament al Mediterrani, degut a les seves condicions que és un mar tancat, amb molta contaminació, amb una història molt llarga d'explotació dels seus recursos, en concret estan més amenaçades en comparació amb altres zones.
Explica'm això, perquè avui també hem tingut l'oportunitat de comentar-ho mentre preparàvem el programa. Espanya és el principal país que comercialitza aletes de tauró. No hi ha ni de llarg aquesta percepció. Vaja, jo, si a mi m'ho arriben a preguntar ara fa unes hores, hagués dit que potser la Xina, potser el Japó, fins i tot potser, no ho sé, Austràlia, països de per allà baix. En canvi, és Espanya.
Sí, sí, en les estadístiques mundials és un dels països que més comerça amb aquestes aletes de tauró, tant en les pescaries llunyanes com en pescaries més properes al nostre país.
Vale, és a dir, que aquí posem bàsicament empreses espanyoles, encara que estiguin pescant a l'Índic, per exemple, no?
Exacte,
no,
sí.
No té per què ser que pesquin a la Mediterrània. I un element més, les rajades, que es parla de taurons, se sol fer un paquet, taurons i rajades, i en canvi de les rajades se'n parla molt menys d'aquestes espècies.
Sí, bueno, estaríem dintre del grup dels alasmobranquis, el que diem alasmobranquis, i també estan altament amenaçades. Uh-huh. Principalment són demersals, és a dir, molt associades al fons del mar. I per exemple, una espècie altament amenaçada i que potser el públic el pot conèixer més seria, per exemple, l'angelot, que a les Illes Canàries és molt, molt famós perquè està a les platges de les Teresitas i hi ha aquest conflicte amb els banyistes. I això, principalment, inclús estan més amenaçades que els tipus taurons que coneix més el públic en general.
Déu-n'hi-do. Per tant, compte, perquè no hem de fer cas al que socialment se'ns ha fet creure, que són espècies perilloses per l'ésser humà. En cap cas, el que volen és viure amb tranquil·litat, i el que cal fer és generar-los aquests espais perquè puguin viure amb tranquil·litat. Són gregaris, són nòmades, o solen viure sempre en una mateixa zona?
Doncs, com el grup és molt ample, tenen estratègies diferents. Hi ha espècies que inclús són migradores i que poden anar de l'Atlàntic al Mediterrani, però hi ha altres espècies que les seves àrees de distribució són més reduïdes i els seus moviments són més petits. Ara mateix a l'Institut de Ciències del Mar també estem estudiant algun moviment, per exemple, de la tinturera, per determinar exactament quins són els desplaçaments que fan aquests individus, i amb aquesta informació dels desplaçaments poder també afinar si les zones marines a protegir haurien de ser més amples o més reduïdes.
La tinturera, que moltes vegades quan llegim en premsa o sentim per la ràdio, no, s'ha vist un tauró a la platja de Cunit, o a la platja de Caldetes, no? Solen ser tintureres, no són taurons, solen ser tintureres que a més són espècies autòctones i que habitualment s'han vist sempre per la costa.
Exacte, sí, sí. Gairebé sempre, és una de les més avistades pels navegants.
Doncs, Joan, t'agraeixo molt que ens ho hagis explicat. Tant de bo tingueu temps, forces, diners i elements per poder continuar aquesta investigació, i en tot cas que serveixi el dia d'avui per reivindicar la protecció d'aquesta espècie que, repeteixo, cal que tots posem en valor. Moltíssimes gràcies, que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres.
Fins després, a reveure. Doncs vinga, protegir els taurons, sí senyor, i a deixar de veure determinades pel·lícules o veure-les, però sabent que el que expliquen és ficció. El que no és ficció és el que porten fent des de fa 25 anys amb la cuina de l'Empordanet. No és ficció, és una realitat, i quina realitat, Cristina?
Sí, la veritat és que sí, una realitat per llepar-se els dits, podríem dir. I precisament aquests 25 anys d'història s'han volgut plasmar en un llibre de gran format que ara ja el podem tenir a les mans per posar de manifest aquesta cultura gastronòmica que tenim a l'Empordà. Si et sembla, en parlem amb el president de la cuina de l'Empordanet, en Vicenç Fajardo, i també amb el gerent del grup Costa Brava Centre, en Martí Sabrià.
Vicenç Fajardo, molt bona tarda.
Hola, bona tarda, com esteu?
Encantats de parlar amb vostè i moltíssimes felicitats per aquests 25 anys i per aquest llibre.
Bueno, per lo que porto, les felicitats són mútues, no? Que veig que tothom te saluda i te feliciten avui, per la qual veig que les felicitats van en dues direccions. Doncs nosaltres encantats.
Nosaltres també. Martí Sabrià, s'haurà de desmutejar el micròfon, que el té mutejat. Bona tarda i benvingut. Com està? Ara sí, Martí?
Ui.
Ara sí, a veure, digues alguna
cosa. No se'l sent, no
sí?
se'l sent.
No, no se'l sent, no se'l sent. Ha de clicar al micròfon que en té amb...
M'hauríeu de sentir ja,
ara
perquè
sí.
Mi dona que està bé.
Sí, ara sí, Martí, què tal? Molt bona tarda. Com estàs?
Molt bona tarda i felicitats.
Igualment, no només pel llibre, per la bona feina que porteu fent i per posar en valor la cultura gastronòmica en general del país i en concret de la vostra zona, que jo crec que és d'aquestes coses que es va començar a fer, que veu començar a fer com una aposta de futur, que després hi ha anat molta gent al darrere, però que vosaltres heu mantingut ferms amb uns criteris ben definits, no?
Efectivament, jo crec que la gràcia ha estat aquesta. Hi ha molts projectes d'aquesta mena que de vegades s'endaguen, es posen en marxa, però costa. Aquí hi ha hagut un llarg recorregut des de la primera mostra cuina de l'Empordà, que és el 83, fins a la creació del col·lectiu el 95, i fins a arribar ara, ja el 2020, hi ha hagut molta gent al darrere, canvi generacional, i el mateix entusiasme al revés. No, més entusiasme, més implicació, més capacitat d'irradiar cap al sector primari, de fer còmplices de tot aquest projecte, els pescadors, els pagesos, la gent del país, i per tant, sí, crec que és de celebrar que l'Empordà hagi cregut amb les seves possibilitats en aquest àmbit. I és cert, quan vam començar era una aposta com difícil de fer. Posar la marca Empordà en aquella època, el 83, semblava un pas enrere, i en canvi al final el temps ens ha acabat donant la raó de que la sensació del territori proper, de les coses de casa nostra, doncs acabarien tinguent valor, no només per la gent de casa, sinó també per la gent que viatja, perquè al final cada cop més la gent molt viatjada busca productes que siguin diferents dels que pot trobar qualsevol altre. Per tant, l'aposta aquesta per l'arròs de pals, per les garoines, per les gambes, o per aquesta cuina de picada i sofregit que aquests cuiners fan tan bé, doncs jo crec que va ser un encert. Sí.
Home, precisament ara parlaves, no?, d'aquesta qualitat de producte, això ho pot dir doncs molta gent a l'Empordà, no? Aquí doncs realment ja tenim bon producte, però també s'ha de saber manipular, i aquí suposo que ha estat la clau d'unificar doncs aquestes dues qüestions.
Vicenç?
Bueno, suposo que això va dirigit a mi. Sí, clar, és com una cuina a vuit mans, això, perquè es vegi. No, jo penso que sí. Bueno, la nostra feina és fer allò que ens agrada fer i fer-la el més bé que sabem, i en el fons tenim la santa sort que el territori està abastament produït amb coses bones que nosaltres no tenim més feina que cuinar-ho i explicar-ho. Jo em fa gràcia perquè a vegades parlem de tots aquests anys, i l'altre dia feia la reflexió que jo no em donava compte, però jo començo a ser semimembre del col·lectiu en el 98, treballant amb restaurants que ja formaven part, evidentment, del col·lectiu. I t'ones compte que aquí s'ha fet una feinada de boig per desmarcar el territori en molts sentits, no? Per dir, som un lloc de cultura, som un lloc de productes, som un lloc, bueno, amb certa... encant, no?, per poder fer un senderisme, un ciclisme, per poder jugar a golf, per... bueno, que tenim, ho tenim tot, i estem a tocar de pedra a Barcelona, de la muntanya, tenim la sort de tindre mar, tenim una miqueta de gavarra interior, el producte és genial, vull dir, no ens podem queixar de res.
Hi ha un element que, si em permeteu, dels que ens ho mirem des de fora, que no som de l'Empordà, que ens ha servit molt aquests 25 anys de feina i que ens ha estat sorprenent i al·lucinant. I una mica, Martí ho deia fa un moment, és la quantitat de producte i la qualitat del producte de l'Empordà. És a dir, el de les gambes de Palamós està molt bé i tots ho coneixem. Però clar, quan comencem a parlar dels vins, de l'arròs, de tota l'horta que també es fa a l'Empordà i que també és un producte de primeríssima qualitat, evidentment del peix, de la carn, és pràcticament en un espai molt reduït de territori ho tenim tot i de moltíssima qualitat, i els que no ho coneixíem ens ha servit per descobrir-ho, és a dir, per saber la riquesa de producte que teniu aquí dalt.
Sí, però s'han tingut que sumar les dues circumstàncies. A mi em sembla molt bé el que diu en Vicenç. De vegades, quan anem per ahir, alguns diuen, home, però és que a l'Empordà és més fàcil, i tenen raó. A l'Empordà és més fàcil perquè hi ha més varietat de producte, tenim mar, tenim muntanya, tenim horta... Però també és cert que nosaltres hem posat en valor productes que en teníem molt menys. És a dir, l'arròs de Pals avui és l'arròs més car de Catalunya. I abans no. Era una zona que també es plantava arròs, però que no era la zona productora d'arròs del país. Ara l'arròs de Pals es veu des del mercat com l'arròs de més qualitat, el més triat, el més ben produït. La gamba de Palamós. La gamba de Palamós, quan jo era jove i tenia la vostra edat, la gamba bona a Catalunya era la d'Arenys. Curiosament, però la que tenia fama, la que es trobava en els restaurants de Barcelona, era gamba d'Arenys. O sigui, la gamba ara és de Palamós. La gran gamba del país, la que es paga més cara, la que posen els millors restaurants, és de Palamós. Per tant, arreu de tot això hi ha aquesta feina de gent que s'ho ha treballat molt, de cuiners que han sigut molt curosos. Per exemple, la gamba. O sigui, la gamba es pot treballar molt bé o molt malament. És un producte que si surt de mar i immediatament doncs el tractes i no ha passat, no li ha tocat gaire l'aire ni el sol, ni ha estat sense gel, és un producte magnífic. Per tant, el cuiner això ha de ser molt conscient i l'ha de voler tenir així, i no ha de voler qualsevol gamba, sinó la millor gamba. Això és el que ens ha permès que molts productes d'aquest territori, que altres territoris també els tenien o els tenien semblants, els d'aquí ara mateix siguin els més valorats. Però també m'agrada, per exemple, parlar de la garoina. La garoina era un producte que no tenia preu a la llotja. Avui, entre l'Escala i Sant Feliu, hi ha 18 llicències de mariscadors, 18 famílies que viuen de fer garoines 6 mesos a l'any, que és el període de no veda. Per tant, M'agrada molt insistir en aquesta idea de que la feinada que han fet els restauradors no només ha servit per prestigiar la nostra cuina, sinó per valorar els productes del sector primari, que això per un territori com l'Empordà és bàsic, que segueixin havent-hi pagesos que es guanyin bé la vida i pescadors que surtin a pescar i que es guanyin bé la vida.
I tota aquesta història, tot aquest producte, precisament es pot veure plasmat en aquell llibre que realment, com dèiem, de gran format, 300 pàgines, si no vaig errada, i editat per Edicions Vuitena.
Bueno, un luxe per nosaltres, realment, amb això, també reitero, vaig dir-ho l'altre dia, això és, això al final són folis que escriuen una història, i l'altre dia li donàvem les gràcies a en Martí, perquè en el fons ha sigut un dels grans impulsors per mantindre'ns a tots vius i fent coses, i al final no deixa de ser una cosa més per explicar tot el que deia en Martí abans d'on venim, d'on anem, i esperem que en un futur puguem fer un altre llibre d'aquí 25 anys quan ens jubilem nosaltres. Ja seria la bomba. L'altra cosa és, no sé, m'agradaria jubilar-me una miqueta abans que els 25 anys del segon llibre, però la veritat és, nosaltres tenim la sort de tindre una gent que van començar aquest col·lectiu, que hi ha els cinc magnífics com surten en el llibre, però també tenim tot una sèrie de per nosaltres uns role models, si vols, ara que tot es diu en anglès, que són els Jaume Font, en Joan Piqué, en Jaume Vidal, el Quico de les Penolles en el seu moment, el pare Dinars, l'Eduard... Bueno, té tota una sèrie de generació que van ser els que realment ens van permetre a la gent que hi som ara veure les coses d'una altra manera. Jo sempre penso que és una miqueta el pare que arrenca el camí i els fills ens ho hem trobat bastant fet, no? L'únic que hem de fer nosaltres és ser benvinguts i estimar-nos molt i continuar aquest llegat que ens han deixat, no? Coi, aquests sí que van haver de picar pedra, eh?
Home, i tant.
Perquè Martí sempre t'ho explicarà, que abans, sí, evidentment, però... les estovalles eren de quadros vermells i les copes eren aquelles cutres. I aquesta gent ho van aconseguir fer-ho tot molt maco, no?
Aquests van fer molta feina, però la colla actual és magnífica, és una penya de gent ben avinguda, que són amics, que s'ajuden... Que ho porten a l'ADN, el fet de ser d'aquí, de ser empordanesos. Fixeu-vos al llibre. El llibre l'ha editat Vitela, que és una editorial amb seu a Bilcaire, amb llibreria a l'Escala, i crec que això també ens defineix. És a dir, aquesta cerca permanent de si ho podem fer amb la gent de casa i si podem generar sinergies amb tota la gent, amb la gent de la cultura, amb la gent de la pagesia, ho fem. I això, en una generació com la d'en Vicenç, molt més universal, molt més global, té molt mèrit que ells tinguin tota aquesta capacitat global, perquè són capaços de... El Vicenç fa sushi quan convé, per tant, aquesta capacitat de reproduir a tres cuines o d'aprendre a tres cuines, yes, però la de no oblidar les arrels és bàsic, i ells s'ho creuen, ho practiquen, i la veritat és que se'ls hi ha de donar el valor que tenen, perquè altres territoris darrere nostre ho van provar, i avui de col·lectius de cuina en queden pocs, i de col·lectius de cuina com la cuina de l'Empordanet diríem que potser no en queda cap més.
El llibre serveix per conèixer el passat i per reflexionar sobre el futur. I el futur per on va? És a dir, com protegim o com conscienciem o com treballem perquè tota aquesta globalització en la que ja hi vivim i fins i tot ja hi comencem a trobar no només els beneficis sinó també els problemes, o ja els hem trobat uns quants, no ens acabi fent malbé aquesta feina fantàstica que heu fet vosaltres i tota la gent que hi ha apostat, és a dir, tota la gent en aquesta proposta.
Mira, nosaltres ara hem estat liats amb campanyes d'aquestes de ajudeu-nos, no? A través de la Diputació, etc. Si tu penses fredament, fa molts anys que estem fent cuina de quilòmetre zero sense anunciar-lo. L'única diferència que hem tingut nosaltres és que no ho hem explicat. Però, en el fons, tenim... Això estic convençut, visquis on visquis, del nostre territori. Tens un pagès que està fent alguna cosa xulo, tens un ramader que està fent alguna coseta ben feta. L'únic que sembla que com si no ho sapiguéssim i no... o tanquem els ulls a el que estigui fent el veí, no? I ara em sembla que tot això que hem viscut negatiu ens ha portat a alguna cosa de positiu, que és aquest punt de saber que al costat tenim un arrossaire, com pot ser l'Albert Grassot de Pals, que està fent uns arrossos fantàstics amb un sistema que, bueno, ara, mira, jo just fa 5 minuts parlava amb el proveïdor que m'ho porta a casa i me deia, bueno, l'any que ve patirem perquè aquest any l'Albert encara està plantant. Dic, bueno, pues que pugi el preu, no passa res. I a més li he dit que pugi el preu, jo li pagaré igual, no, no hi ha cap mena de problema. No sé, jo crec que ara el que hem de conscienciar-nos a més és què tenim al costat i què hem de potenciar. I, evidentment, el famós ajudem-nos, no?
Hi ha un element que és important i mira, m'agafo això, aquest exemple que posaves tu ara, no? I és, per exemple, el tema de l'arròs de Pals, que Martí deia, abans l'arròs de l'Empordà no era pràcticament conegut, l'arròs referent era el del Delta de l'Ebre i en canvi hem aconseguit que l'arròs de Pals sigui el més reconegut del país i del més reconegut del món. Això és evident perquè s'ha fet una bona campanya, però també perquè qui fa l'arròs de Pals, ha reorientat la seva producció, el seu treball, ha investigat, i jo crec que el valor és aquest, és a dir, el valor és que no només hem creat una marca i un context, sinó que la gent ha jugat molt fort en favor d'aquesta marca i aquest context per millorar el seu producte i enfortir aquesta marca. Aquesta jo crec que és la feina positiva que s'ha fet, la millor de totes, no?
És que aquest criteri de la qualitat i de la pertinença a un territori s'encomana, i jo crec que la cuina de l'Empordanet ha encomanat aquesta sensació. Els cuiners de la cuina de l'Empordanet, quan han exigit que la gamba entre la barca i la nevera estés molt poca estona perquè la considerin seva i la facin seva, doncs han ajudat que després els pescadors hagin volgut fer-ho millor. I han ajudat a l'aparició d'un Albert Grassot que ha dit, jo si de vendre l'arròs a 60 cèntims al quilo no em guanyaré la vida, tinc 40 anys o en tinc 35 i puc fer una altra cosa. I el que ha passat és que aquest noi aconsegueix vendre el quilo d'arròs a 5-6 euros al quilo i per tant es pot guanyar bé la vida. I el mateix ha passat amb els vins que abans ho citava. O sigui, la Déu Empordà, quan nosaltres vam començar, era difícil trobar cellers que fessin vins de prou qualitat com per acompanyar els projectes de la cuina a l'Empordanet, i ara avui hi ha un triar i remenar. Hi ha molt joves de la mateixa generació del Vicenç, de 40 anys, que en aquest moment estan fent grans vins i que han fet del món agrari doncs, la seva filosofia de vida, i que estan encantats i que tenen un prestigi i que aconsegueixen situar vins no venent-los a la cooperativa com feien els seus pares o els seus avis, que els hi pagaven allò, a mig euro al litre, sinó que venen vins a 10, 12, 15, 18 o 20 euros l'ampolla, i això els permet guanyar-se la vida. I, per tant, crec que aquesta sinergia l'hem encomanat, doncs l'estem encomanant uns als altres, i això fa que, jo crec que el futur, sense ser fàcil, perquè aquesta globalització hi ha un moment que tenta anar cap a tres costats, aquest país s'estima molt més ara que fa 30 anys, o sigui, ens autoestimem molt més, i això és molt important per afrontar reptes de futur i per afrontar reptes de competitivitat amb altres territoris, no? Per tant, és bo que aquestes noves generacions, aquestes generacions que ara han de conduir aquest país els propers 20 anys, doncs creguin molt en el projecte i en el producte, jo crec que ho estan fent. I perquè el futur de l'Empordà sigui Empordà i no li hàgim de canviar el nom, necessitem pagesos, necessitem pescadors, necessitem saladors d'anxoves, i per tant és important que tota aquesta gent que fa aquestes feines, que en un moment determinat, en un fa 30 anys semblava que això era un tema menor i que tots havíem de ser metges, arquitectes o astronautes, doncs que hi hagi gent que s'estima el territori i el vulgui defensar des de peu pla, des de la feina del dia a dia, això és molt important. I a l'Empordà jo crec que està passant molt més que a qualsevol altre territori.
Un dubte, t'escoltava Martí ara explicant això del vi, per exemple, no? Aquesta ampolla, bueno, aquest vi que es venia a 50 cèntims i que ara es ven a 10 o 12 o 15 euros l'ampolla, i em plantejava, i el futur passa, l'ampolla s'exporti, és a dir, perquè aquesta ampolla viatgi a Nova York o viatgi a Londres o viatgi a Dinamarca, per exemple, a bons restaurants d'aquestes ciutats, o perquè aquesta ampolla es quedi a l'Empordà i qui vulgui provar-la vingui a l'Empordà i la utilitzi per regar doncs, un bon arròs o unes bones gambes o unes bones garoines. Per on passa?
Jo crec que han de passar les dues coses, eh? O sigui, un vi destapat a Brussel·les que hi digui Empordà fa venir ganes de venir a l'Empordà, per tant, no només està fent la funció d'haver-se venut a l'estranger, sinó que fa venir ganes d'anar a veure aquella regió vinícola, i per tant, estem aportant un turista al país, és a dir, en certa manera, d'una manera com sense voler, estem convidant a la gent a venir, això ho hem fet tots hem anat a Bordeus alguna vegada, o tots hem anat a la Xampany, perquè eren territoris que tenien marca, també vinculada a un producte d'aquest tipus. Per tant, jo crec que hi ha d'haver exportació, això és una garantia, i hi ha d'haver molt de consum intern. A mi m'agrada explicar sempre que els nostres restaurants tenen el 50% dels vins de la carta, de mitjana, de vins a l'Empordà. Això no passa ni al Priorat, que només viuen del vi. Que només viuen del vi. A nosaltres ens podria passar que bueno, que vinguéssim a Empordàs, però que com que tenim demanda d'estrangers, abans semblava que ens costava explicar-li a un britànic com un escandinau que podia veure un vi. Hem petit vi de la regió quan teníem els francesos, i li havíem d'oferir un Rioja. Ara no, ho fem amb tota normalitat, ho fem a més amb molt de convenciment, i a més això, hem generat una amistat a partir de, potser també, d'una acció de la cuina Empordà, que són els sopars maridats, que al final el Vicenç és amic de 10 productors de vins. No és el seu proveïdor i prou, és un amic. Perquè han coincidit, han generat un menú plegats, han estat hores junts, el vinater l'ha convidat a conèixer el celler, per tant, s'està treballant una relació que a mi em sembla molt intensa i que crec que genera un model que intentarà ser reproduït en altres territoris, perquè crec que ara mateix hi ha molta gent que mira cap a l'Empordà com un territori en aquest sentit avantguardista, és a dir, que en aquest criteri de creure en lo propi anem per davant.
Doncs escolteu, em quedo amb aquesta mirada de futur que ens feia ara en Martí Sabrià. T'agraeixo molt, Martí, que ens hagis acompanyat, i moltíssimes felicitats per aquests 25 anys. Que vagi molt bé.
Un plaer.
Cuida't.
Moltes gràcies.
Fins després. A reveure. Vicenç, també ha estat un plaer parlar amb tu i convidar la gent a que s'apropi a l'Empordà, que gaudeixi d'aquesta gastronomia. Moltíssimes
sisplau,
gràcies.
Sisplau, que ens vinguin a veure, que tenim moltes ganes de rebre'ls a tots. Una abraçada.
I tant que sí. Fins a propera. A reveure. I també la Cristina Cantal. Cristina, tu tens la sort de ser a l'Empordà, per tant, això ho tens. Vaja, pots anar-hi en sabatilles a provar-ho, això, eh?
Jo gaudeixo de la gastronomia i del vi de l'Empordà totalment. Cap problema. Convidadíssims, Cano, a celebrar els 50.
Vinga, va, doncs, quan els faci... Bueno, abans de fer-los, ja vindrem a provar-ho, això. Vinga, que vagi molt
bé. Que vagi bé.
Cuida't, fins després, a reveure. I és que tenim un país amb uns productes que no valorem. Moltes vegades ens anem a buscar vins de Rioja o ens anem a buscar productes com el Pop de Galícia o com d'altres i ningunegem allò que tenim aquí, no? Un bon vi de l'Empordà, un bon vi del Priorat, un bon vi de Gandesa, un bon vi del Maresme, de la zona de l'Ella, o un producte pesquer de la Costa Brava, doncs són tan o més bons que aquells que venen d'altres llocs. Posem en valor el que tenim a casa. Nosaltres ara ens aturem i seguim a casa a partir de les 5 amb tots vosaltres.
Navega amb el Far.
És única. No s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Vas deixar fugint de la tristesa d'aquest món en un lloc remot i llunyà per anar a viure no sé on. Jo segueixo pensant igual. Tens un lloc al meu cap. I si algun dia vols venir, estaré sempre aquí. Ets dins del meu cap. Ben dins del meu cap. Poca gent et coneix. Jo t'he vist algun cop i vaig tenir la mala sort de fer-ho, perquè ara estic bé. ets dins del meu cap. Ben dins del meu cap. Ets dins del meu cap. Ben dins del meu cap. Ets el motiu de molts somriures i la cura de molts cors trencats.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.